Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
Bon dia. Iniciem la setmana amb una radiografia contundent sobre la desigualtat de gènere en les cures familiars a les Illes. Gairebé el 80% de les excedències no pagades per atendre's familiars les demanen dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social de la primera meitat de l'any. Una xifra que preocupa enormement el govern i els sindicats, que adverteixen que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent a la nostra societat. També lamenta que aquests permisos no remunerats passaran factura al futur econòmic de les treballadores, rebaixant les seves futures prestacions, també les seves pensions de jubilació. Tot d'una en parlam, abans, però, destacam altres notícies d'aquest dilluns, de 7 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. Titulars amb Guillermo Ortego. Bon dia.
Bon dia.
12 infants en romanen ingressats en estat greu després d'ofegar-se a piscines d'Eivissa, Mallorca, amb dos incidents enregistrats en poques hores de diferència.
El primer dels incidents ha tingut lloc a primera hora a un hotel de Cala Tarí d'Eivissa, on una nena francesa de 2 anys està rescatada de l'aigua. Es troba a l'Hospital de Can Misses en estat greu. Poc després, a Mallorca, un nen britànic de 4 anys ha patit un contratemps similar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i roman ingressat a Zones Pases.
La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les Illes Balears, però el sector preveu una collita d'excel·lent qualitat.
Els cellers de la indicació Vida de la Terra a Mallorca ja han recollit més d'un milió i mig de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones. Una producció semblant a la de l'any passat i de la qual destaquen la qualitat del raïm.
El govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les illes hagin davallat 6 punts durant el juliol.
Els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Migjorn de Mallorca com les zones més afectades per la sequera.
Continua la polèmica a Sant Antoni de Portmany per una exclusiva festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar en un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix. Anna Fernández, bon dia.
Bon dia. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa per només 300 convidats, en què hi havia fins i tot un llac artificial. L'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar, encara que ho dubta. Els socialistes critiquen que per 199 euros de taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pugen fins a la Pedrera. L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
I la situació de reserves hídriques, ho dèiem abans, a Menorca és la pitjor de les illes, amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella. Fanny Mateu, bon dia.
Bon dia. Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Alaior, Es Mercadal i Maó ja aplicaven les mesures restrictives que marca la situació de prealerta de sequera de l'illa.
En els esports, el Mallorca comença bé la temporada amb una victòria a casa i també destacam que en natació tenim un subcampió d'Europa. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, és Hugo González de Oliveira, que aconsegueix la medalla de plata en el 200 metres estil de l'europeu disputat a París. En futbol, el Real Mallorca aconsegueix el primer estrespunt de la temporada, l'imposar-se per 2-0 al Valladolid en gol de Pablo Torre i Antonio Raillo, amb la Marta Cardona i Jordi Xamar, medalles de bronze al Campionat del Món del Japó, i en tennis Jaume Munà, convocat en la selecció espanyola per l'eliminatòria contra Xile de setembre.
I en aquesta hora tenim retencions quilomètriques a l'autopista en direcció a Andratx, a l'altura de la sortida de Palma Nova. Deves a les 10 del matí un camió grua s'ha calat foc de manera molt violenta i això ha obligat a tancar tota la via. Connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia, quina és la situació hores d'ara?
Bon dia, i doncs sí, en aquest moment trobant també un poquet de trànsit lent a l'autopista de Llucmajor, en el tram entre Coll d'en Robàs i l'aeroport, i continuant també amb retencions importants a l'autopista d'Andratx, en sentit Andratx, a l'altura del quilòmetre 12 per la retirada del vehicle que s'ha incendiat aquest matí i està ocupant el carril dret. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Nelly García. Per tant, paciència i precaució si estàu circulant per aquest punt de la xarxa viària de Mallorca. I la setmana comença amb avís groc per altes temperatures a l'interior i al sud de Mallorca, també a les Pitiüses. Marc Aldentei, bon dia. Què ens espera per avui?
Bon dia per aquestes pròximes hores. Continuem parlant d'aquest termòmetre, valors elevats, amb màximes que avui tornaran a arribar als 37, fins i tot fregant els 38 graus a l'interior de Mallorca. La resta de l'arxipèlag, temperatures màximes que es mouran entre els 33 i 35 graus, puntualment superiors a l'interior d'Eivissa i de Menorca. Tot això, en general, amb bastant de sol. Sí que és vera que hi ha núvols prims cap en el sector sud d'Eivissa, Formentera. Continuaran aquestes pròximes hores, però s'aniran desfent i tindran també un capvespre de sol. També pot créixer qualque núvolet a l'interior de Mallorca, difícilment amb precipitació avui, i vent que bufarà fluix amb embat en aquestes hores centrals de la jornada. Per demà no esperem canvis, per tant continuarem amb aquest ambient d'estiu de ple, amb aquests valors màxims molt semblants als d'avui.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i sis minuts, ho dèiem a l'inici de l'informatiu, gairebé un 80% de les excedències per cura de familiars les assumeixen les dones. Així ho reflecteixen les darreres dades disponibles de la Seguretat Social dels primers sis mesos de l'any relatives aquí a les Balears. Aquests números preocupen el govern i els sindicats, ja que demostren que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent. Tant l'executiu com Comissions Obreres lamenten que els permisos no remunerats tindran efectes a les prestacions i jubilacions de les treballadores. Ens ho conta Carme Moreno.
La responsable d'Acció Sindical i Dona, el sindicat Comissions Obreres, Cati Ginard, diu que el problema no és que les dones assumeixin les excedències i les reduccions de jornada, sinó que els homes no es fan càrrec de les cures. Aquesta estructura patriarcal, lamenta Ginard, repercuteix en el futur de les dones.
I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
La coordinadora de l'àrea d'igualtat de Comissions, Marga Jiménez, assenyala que quan es tracta de permisos remunerats, com el de paternitat de 19 setmanes, els homes els agafen igual com ho fan les dones. Les desigualtats es produeixen, diu Jiménez, quan es tracta d'una excedència o permisos no remunerats.
Conciliar no és que les mujeres adapten l'empleo a les necessitats familiares. El que tiene que significar esta palabra es adaptar la organización social y laboral para que mujeres y hombres puedan trabajar y cuidar en las mismas condiciones, cuidar en igualdad.
La directora general de Conciliació i Igualtat en l'àmbit laboral, Margalida Darder, explica que el govern de Marga Proens ha aprovat la llei de conciliació. Les Illes són així la primera comunitat a tenir una normativa pròpia en aquest àmbit. També han posat en marxa mesures per evitar que les dones hagin de fer renúncies dins l'àmbit laboral.
Que una excedència ha de continuar sent un dret i una opció personal, però el que no volem és que sigui una renúncia obligada per manca d'alternatives i que, més encara, que aquesta renúncia caigui sistemàticament damunt les dones. I que quan parlem de conciliació pues, ho sentíem tots com una corresponsabilitat tant familiar com empresarial com social.
El govern també ha aprovat el Pla Autonòmic de Conciliació, que disposa de 70 mesures per facilitar les cures. Entre les mesures hi ha el nou xec en GUR. Altres mesures que s'han impulsat és l'ampliació de les places gratuïtes d'educació de 0 a 3 anys o el reforç dels centres de dia i també l'ajuda domiciliària.
També en plan laboral, avui vos contam que els prop de 50 treballadors del Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Balears en reclamen al govern que concreti com es garantirà la continuïtat del servei a partir de l'1 de gener. Els treballadors denuncien que quan falten poc més de 4 mesos per finalitzar el conveni, encara no saben quin serà el seu futur laboral ni quin model de gestió tindrà aquest servei. Neus Pericàs, bon dia.
Bon dia. El conveni que permet a la Fundació Natura Park gestionar el COFIP acaba el 31 de desembre i no es pot prorrogar. Ara bé, és un servei de més de 20 anys d'experiència professional en els quals, segons dades aportades pel seu comitè d'empresa, s'han gestionat més de 114.000 casos de gestió de fauna. Per això alerten que la incertesa de no saber com es gestionarà el servei posa en risc la continuïtat d'un servei públic essencial per la fauna de les illes. Ho explica la coordinadora del Centre de Recuperació de Mallorca, Jessica Solà.
És que estem rebent moltíssim d'animals. Nosaltres ja el mes de juny rebem només a Mallorca 2.000 animals silvestres ferits. I a part d'això, és que la feina i el control d'invasores en els illots, per exemple, són essencials per conservar espècies tan emblemàtiques com les sargantanes.
És per això que el comitè reclama una reunió urgent entre el govern i la Fundació Natura Park per definir el futur del COFIP i donar garanties a la plantilla.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:11, ho dèiem en titulars. Dos infants han resultat ferits greus en ofegar-se a diferents piscines de les illes. Es tracta d'una nina francesa de només 2 anys i un nen britànic de 4.
La nina està rescatada inconscient a la piscina d'un hotel de Cala Tarida, Eivissa, i està ingressada en estat greu a l'Hospital de Camises. El nen s'ha ofegat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i ha ingressat en estat greu a Son Espases. En ambdós casos, els socorristes de les piscines els han hagut de fer les maniobres de suport vital bàsic i el trasllat de l'hospital s'ha fet en ambulància amb assistència de la Guàrdia Civil per obrir l'espai.
Mentrestant, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones a Menorca com a presumptes autors de narcotràfic i blanqueig de capitals. Ha estat en el marc de l'operació Tor.
A l'operació s'han desmantellat 2 punts de venda de droga i s'han decomissat més de 230.000 euros, a més de drogues diverses. Establerts a Sant Lluís, els presumptes narcotraficants servien la droga arreu del municipi i també a les localitats de Moies Castell. El resultat ha estat la detenció de 4 persones i el desmantellament de 2 punts de venda de droga. A l'operatiu es decomissaran 235.000 euros en metàl·lic, 850 grams de cocaïna, 2 kg de marihuana, a més de 16 telèfons mòbils, 5 vehicles, un vaixell, una arma simulada i altres aparells per a la venda de droga.
I polèmica a Sant Antoni per una exclusiva festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar en un espai públic natural com és la Pedrera de Can Coix. L'oposició denuncia el perill d'incendi, també el malbaratament d'aigua, en una festa només per a 300 convidats en què hi havia fins i tot un llac artificial. Ens ho conta Alberto Ferrer.
L'oposició socialista denuncia que per una simple taxa Sant Antoni permet que es faci el que es vulgui a l'espai públic. La festa egípcia va implicar dies de muntatge i molèsties pels vehicles pesants que pujaven fins a la Pedrera. Pilar Costa és diputada del Parlament.
Festes que, com dic, són un insult a la ciutadania per la mòdica quantitat de 199 euros. La primera pregunta que mos feim és si ara qualsevol vesí de Sant Antoni se'n va a l'Ajuntament i demana permís per celebrar el seu aniversari, per dir alguna cosa, si els hi donaran permís amb tanta facilitat.
L'alcalde ho dona per bo, no per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que l'Ajuntament va negociar amb els promotors d'Estats Units. Escoltem a Marcos Serra.
Jo estic content que se li puguen aprofitar aquests espais sense ús i sense molèsties pues, per donar sous en aquestes ONGs. Per 199 euros, evidentment, no, segons quina festa no es permet fer. En aquest cas, com que era gent de fora, s'hi va exigir això i ho varen fer i crec que ha anat molt bé.
El Batle mostrarà l'expedient en el que no ha intervingut cap altra administració, també l'oposició, i assegura que no incluïa en lloc un llac artificial, un malbaratament de desenes de tones d'aigua que mirarà si es pot sancionar d'alguna manera.
I estan mirant també a veure si hi ha alguna manera de sancionar-los per aquest fet, però possiblement siga difícil perquè encara no tenim l'ordenança d'estalvi de l'aigua.
Però els socialistes també li demanen comptes per l'enèsima festa que es permet a Serenal, la darrera amb l'excusa de l'eclipsi. Aquell dia no hi havia cap policia local treballant. Pep Marí és portaveu dels socialistes de Sant Antoni.
El dia més important que hi ha hagut a Sant Antoni en quantitat de gent, hi havia 0 policies. I segons Moscosta, la regidora encarregada d'Estema, estava de festa.
El Val assegura que la regidora hi va anar per feina i diu que si s'ha de reduir el nombre de festes ho farà escoltant els veïns, com aquesta que es va parar la música a mitjanit. També era benèfica.
Dues i quart, el govern fa una crida a moderar el consum d'aigua, en especial a les zones més afectades per la sequera, com són el Migjorn i el Pla de Mallorca. Les reserves hídriques de les Balears van davallar 6 punts en el mes de juliol i es van situar en el 39%. Clàudia Mallia, bon dia.
Bon dia. Una davallada que és normal per l'època de l'any, segons ha explicat el director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, en una entrevista a IB3 Ràdio, però que evidencia la necessitat de moderar el consum. Allà on més baixen és a Mallorca.
Tenim ara dues unitats que encara se troben bastant bé, que responen a aquestes pluges, que és la tramuntana, i després ja veiem que tenim els problemes de sempre, les zones d'esplà, les zones del migjorn, i ara toca espitjar una miqueta més amb aquesta responsabilitat per contenir aquesta situació.
Calafat ha explicat que el futur de la gestió hídrica a les Balears passa per la dessalinització per evitar sobreexplotar els aqüífers.
Necessitem per aportar recursos en aquests moments on la demanda és més elevada, perquè si no sempre hi ha qualcú silenciós que paga aquest dèficit i aquests pagadors són els aqüífers, que són els que realment s'ofereixen. Per tant, hem de tenir capacitat per aportar aquestes puntes i no fer malbé els nostres aqüífers.
Allà on la sobreexplotació genera unes conseqüències més negatives és als aqüífers més pròxims a la mà, que se salinitzen i empitjoren la qualitat.
La situació de reserves hídriques a Menorca és la pitjor de les illes. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella. En té més informació, Fanny Mateu.
Ciutadella ha publicat aquest dilluns un ban amb les mesures d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell publicava el seu decret divendres prohibint regar les plantes no autòctones i amb l'ordre de presentar plans d'eficiència als grans consumidors. Sant Lluís tampoc permet regar amb aigua potable i exigeix reduir un 20% les extraccions de pous privats. Entre els usuaris, majoritàriament, milloren la conscienciació.
I hem de tenir cura, perquè si no, l'any que ve, pues, serà pitjor.
Ara estem regant menys, molt menys.
Bueno, jo m'he sent exagerat, això no ha passat mai. Jo no sé, l'únic que no sé fins quin punt és la falta d'aigua, però jo crec que no fa cap falta, cada any estem igual.
Y desde siempre pues, ha habido problemas de agua en la isla y siempre intentamos pues, evitar un consumo de agua excesivo.
El decret d'Esmarcadal preveu que es puguin fer talls programats del subministrament o reduccions de la pressió si no es redueix el consum. A l'Aior només redueix els edificis públics i Maó, el primer en aplicar les mesures, prohibeix, entre d'altres, omplir piscines amb aigua de la xarxa pública.
En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
Calor?
Moscars?
Gelats que se desfan massa ràpid?
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les riades.
La bona companyia.
Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Dues i 19 minuts. A més qüestions, ha començat abans la verema de les illes. Les fortes temperatures de l'estiu avancen la maduració del raïm. No obstant això, la indicació geogràfica protegida vi de la terra a Mallorca preveu una gran qualitat del raïm gràcies a la feina de prevenció feta per evitar plagues com el moscard verd. Els cellers d'aquesta indicació geogràfica ja han recollit poc més d'1,5 milió de quilos de raïm.
El president de Vida a la Terra a Mallorca, Mateu Morro, ha assegurat en una entrevista a l'Informatiu Matí que les varietats de raïm autòctones responen encara millor a les elevades temperatures de l'estiu, tot i que no estan exemptes de les afectacions d'aquesta forta calor.
És una temporada peculiar. D'una banda, si fem una comparativa en els anys anteriors, se manté un cert creixement, és a dir, l'any passat ja hi va haver un increment, crec que d'haver un 6% en relació a l'any 2024, perquè l'any 2024 hi ha vingut una sequera molt forta. Llavors, l'any passat ja va anar un poc millor i enguany se mantindrà, creïm, encara falta veure com acaba la verema, però creiem que se mantindrà aquesta producció.
El propietari de Vidal Serra, Josep Vidal, un dels cellers amb aquesta certificació, ha explicat que s'està desenvolupant positivament la verema de les primeres varietats primerenques, com són les de Chardonnay i Giró Ros, un bon inici de collita perquè hi ha hagut menys estrès hídric a l'hivern i la previsió, segons Vidal, és fer les xifres de l'any passat amb unes 100 tones de raïm i 12.000 botelles de vi.
Apostant per les varietats autòctones, que són les que millor s'adapten en el nostre clima i en aquestes calors tan extremes que tenim ara mateix en l'estiu.
Actualment, 85 cellers d'arreu de Mallorca elaboren vins amb el segell de qualitat Vi de la Terra Mallorca, que aglutina 350 viticultors amb una superfície de vinya de 2.000 hectàrees en producció.
Avui també destacam que prop de 14.000 persones de les illes s'han beneficiat dels bons de la campanya de producte local del govern amb un pressupost de 900.000 euros. Hi han participat 139 establiments i els més de 83.000 bons bescanviats han suposat un volum de vendes de prop d'1,8 milions d'euros per al sector primari.
Per illes, a Mallorca s'han bescanviat 71.000 bons, a Eivissa s'han superat els 6.000, a Menorca han superat els 5.000 i a Formentera més de 200. El conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, fa un balanç positiu d'aquesta campanya.
En que és una manera de no només d'incentivar la compra directa per l'efecte que tingui del punt concret d'aquest millor 800, sinó que ens compten molts d'establiments, molt de pagesos, que això també les ha permès donar-se a conèixer. És a dir, part dels seus clients habituals que han anat, altra gent s'ha acostat a les seves explotacions, ho ha anat a veure, i esperant que això també les representi futurs clients per fidelitzar el producte local.
La segona edició de la campanya, reforçada pel govern davant dels efectes de la guerra de l'Orient Mitjà, ha permès bescanviar més del 91% dels bons disponibles. La iniciativa, que ha comptat en la col·laboració de la Cambra de Comerç a Mallorca, ha generat 21.049 operacions de compra. Carlos Bibiloni és el responsable de projectes de la Cambra.
El paper de la Cambra de Comerç aquí ha estat d'informar i resoldre dubtes tant a comerciants, productors com a clients. Hem fet la gestió de la plataforma, hem revisat els tiquets dels bescanvis i sobretot hem fet els pagaments en els comerços.
El balanç s'ha presentat avui a la tafona de Son Catiu a Inca, un dels establiments adherits a la iniciativa, on s'han bescanviat prop de 1.280 bons durant la campanya. Esperança Fiola és la gerenta.
Mos ha anat molt bé, estem molt contents. Els nostres clients de sempre, que se van informar tot d'una, van aprofitar l'oportunitat. I llavors també mos ha permès que molta de gent que no mos coneixia pues ha vengut i així hem pogut donar-nos a conèixer el nostre producte, perquè han pogut venir aquí, han tastat el nostre oli i així han pogut triar pues, l'oli que més els agradava i tenir nou client d'aquesta manera. Ens ha anat molt bé, estem molt contents.
Per productes d'establiments dedicats principalment al vi, han concentrat el 33%, igual que els de fruita i verdura. Per tipus d'establiment, les explotacions agràries encatxalen els bescanvis.
I un any més, i amb l'objectiu de fer visible el valor de l'artesania eivissenca, ja està en marxa al Port d'Eivissa la 7a edició de la fira Viu l'Artesania. Un espai on els visitants podran trobar peces diferents fetes a mà, com espardenyes pageses, pintures o productes locals gastronòmics. Ens ho conta Anna Fernández.
Una fira en la que hi participen 19 artesans i on podem trobar pràcticament qualsevol producte artesanal, així com és el cas de les típiques espardenyes pageses. Olga Alcina, encordadora, explica que fer-les porta moltes hores de dedicació.
Fes cordellir a mà, que només fes cordellir per fer un parell d'espardenyes, jo gasto unes 18-20 braçades de cordellir i una braçada és un metro i mig. Pues, a lo millor ja són 10 hores, només fes cordellir, més unes 10-12 hores fer les espardenyes.
En aquesta fira també hi ha una selecció d'obres de pintures fetes amb diferents tècniques. Aida Miró és pintora.
Tècnica mixta, con resina, hay pan de oro, hay algo de óleo también. Luego también tengo algunas impresiones en bolsos
i serigrafies en camisetes.
Una de les novetats d'enguany són les peces decoratives fetes de ciment que fa Ana Verónica Delgado.
Mi producto no es un producto barato ni de vender como churros, pero el cliente que busca algo especial le llama la atención y para.
No pot faltar la gastronomia local, Jordi Tur.
Tenim la sal, que nosaltres ho fem amb condiments, tenim els picants, que tot ho fem a Jesús també de manera artesana, i saliolis naturals.
El mercat comptarà també cada dijous amb actuacions musicals de grups eivissencs.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:25, seguim a Eivissa perquè el model turístic de l'illa està canviant amb una caiguda del turisme familiar, preus més alts i estades més curtes. Els empresaris s'han d'adaptar a aquest nou escenari. Els qui més ho pateixen són el sector de la restauració, també l'oferta complementària d'Aventura.
L'ocupació hotelera enguany està en les mateixes xifres que l'any passat. Això sí, les estades són molt més curtes. Els hotelers tenen clar que aquest canvi de model ha vingut per quedar-se. Escoltem Santiago García, gerent de la Federació Hotelera Pitiusa.
Hi ha una certa tendència a curtar les estàncies mínimes. No pensem que sigui una circumstància que estigui passant només a Eivissa i Formentera, sinó que forma part d'un canvi d'hàbits de consum dels turistes quan planifiquen les seves vacances.
El turisme familiar està en retrocés i al seu lloc l'ocupen dos altres models, el del luxe i un turisme focalitzat en l'oci nocturn. Això castiga una oferta de restauració que fins ara estava enfocada al visitant de classe mitjana. És Miquel Tur, president de Pimef Restauració.
Part és degut a certs canvis que venim veient de forma estructurada en su model turístic, que el nostre client potencial doncs, a poc a poc està desapareixent i han arribat a Eivissa doncs, altres models turístics que ho estan substituint. Per altra banda, doncs, hi ha molts de restaurants a Eivissa i d'alguna manera doncs, les ventes es redueixen.
Els empresaris tenen clar que són canvis estructurals i que no tenen més remei que adaptar-se al nou escenari.
I avui també vos contam que l'ús de doblers en efectiu va de davallada. Les darreres dades del Banc d'Espanya indiquen que el pagament en metàl·lic als establiments físics s'ha reduït 2 punts en un any, però, tot i així, és el mètode més utilitzat entre els consumidors. Perquè vos en faceu una idea, el 2025 el 57% dels clients opten per fer les compres al comptat, el 27% amb targeta i el 15% en dispositius mòbils que han assumit les compravendes que ha perdut l'efectiu. Ara bé, la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca, la PIME, indica que a les Balears el percentatge de pagaments en líquid es pot situar fins i tot per davall del 50%.
L'entitat observa com aquesta tendència es compleix i la targeta de crèdit, el mòbil i el Bizum guanyen terreny. Una realitat que assegura el president de la PIMEM, Jordi Mora, afecta de manera directa els comerços i establiments, especialment els més petits, que no tenen tanta capacitat de negociació amb l'entitat bancària. Són Mora i el president de l'Associació de Consumidors i Usuaris, Consubal, Alfonso Rodríguez.
Per tant, totes aquestes compres tenen una comissió, moltes vegades una petita comissió, però aquesta petita comissió al final, d'alguna manera, s'ha d'acabar repercutint al client.
Hi ha comercios que tienen un letrerito en la puerta que dice que no admitimos tarjeta de crédito. A la gran mayoría de los comercios les supone una pequeña comisión, pero la obligación real y normativa es la de aceptar efectivo.
Per la seva banda, Mora apunta que el Bizum, que té uns costos més baixos, podria ser una alternativa.
Féssim servir més el Bizum i menys aquestes targetes, doncs aquestes comissions bancàries també haurien de repercutir-se en el comerç, en el restaurant o en l'establiment, i per tant doncs, jo crec que amb menys comissions bancàries també doncs, això també es veuria reflectit positivament en el preu final que té el client.
El mètode de pagament, però, té més a veure amb l'edat del client que no amb l'establiment.
La diferencia, bueno, radica, pues, como decía, en las personas mayores que controlan de esta forma mejor sus gastos y en la mayoría de la gente joven, pues, por pura comodidad.
De fet, el Banc d'Espanya calcula que el 39% dels joves d'entre 18 i 24 anys fan les compres amb dispositius mòbils, el 28% amb targeta i el 32% en efectiu, mentre que dels majors de 65 anys, el 79% paguen en metàl·lic, el 19% en targeta i el 2% a través de dispositius mòbils. També hi ha diferències en funció a la formació. Com menys formació acadèmica tenen, més utilitzen l'efectiu.
Així arribarem a les dues i mitja, moment a l'informatiu migdia, per fer un repàs a les informacions més destacades d'aquest dilluns 7 d'agost. I avui destacam que en gairebé el 80% de les excedències no pagades a pretendre familiars les demanen dones, segons les darreres dades de la Seguretat Social de la primera meitat de l'any.
Una xifra que preocupa enormement el govern i els sindicats, que adverteixen que la corresponsabilitat és encara una assignatura pendent a la nostra societat. També lamenten que aquests permisos no remunerats passaran factura al futur econòmic de les treballadores, rebaixant les seves futures prestacions i pensions de jubilació.
Dos infants romanen ingressats en estat greu després d'ofegar-se a piscines d'Eivissa i Mallorca en dos incidents enregistrats en poques hores de diferència.
El primer dels incidents ha tingut lloc a primera hora del dia a un hotel de Calateri d'Eivissa, on una nina francesa de 2 anys està rescatada de l'aigua. Actualment es troba a l'Hospital de Can Mises en estat greu. Poc després, a Mallorca, un nen britànic de 4 anys ha patit un contratemps similar a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença i roman ingressat a Son Espases.
La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la verema a les illes, però el sector preveu una collita d'excel·lent qualitat.
Els cellers de la indicació Vi de la Terra a Mallorca ja han recollit més d'un milió i mig de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones, una producció semblant a la de l'any passat i de la qual destaquen la qualitat del raïm.
I el govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les Balears hagin davallat 6 punts durant el juliol.
Els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat amb el Pla i el Migjorn de Mallorca com a les zones més afectades per la sequera.
Són les 2:31.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Informatiu migdia. Esports.
Així és, temps ara per a la informació esportiva. A banda de la primera victòria del Reial Mallorca a la Lliga, una gran notícia del cap de setmana ha estat la medalla de plata del nedador Hugo González a l'Europeu. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia, Juan Luis. El mallorquí ha estat subcampió d'Europa. Medalla de plata en el 200 metres estils als Campionats d'Europa de Natació de París, amb un temps d'un minut 54 segons i 44 centèsimes. Hugo González va quedar a tan sol 2 dècimes d'aconseguir la medalla d'or i va signar un nou rècord d'Espanya. A més, aconsegueix també la que és la 6a millor marca de tots els temps en la modalitat. En la 8a medalla de la seva carrera, la 4a europea. Sentim Hugo González de Oliveira.
Agridulce, la verdad es que cuando venimos a la piscina queremos competir al máximo. Me faltan 2 décimas, pero bueno, es un récord de España por 2 segundos. Nunca he ganado tan rápido, así que tampoco puedo quejarme. No me lo esperaba, si te soy sincero, así que muy contento. Y bueno, para mí, competir con Uber, que también he entrado con él 3 meses o que León en este caso no ha podido estar, pero hubiera sido una carrera muy buena, pues es un honor, así que muy orgulloso de estar aquí segundo.
També va aconseguir medalla la nedadora Laura Cabanes, que va penjar el bronze en el 200 metres papallona. D'aquesta manera, Espanya tanca el campionat europeu amb 2 medalles, 22 finalistes i 14 rècords d'Espanya. En futbol, el Reial Mallorca va encetar el campionat de Lliga sumant 3 punts després de guanyar el Valladolid per 2-0 amb gols de Pablo Torre, de falta directa, i Antonio Raillo, el capità, en rematar de cap una pilota procedent d'un corna molt ben tret per Àlex Sala. El vermell farà feina aquesta setmana per preparar el partit de la segona jornada, el de dilluns que ve, el primer a domicili contra el Granada, a les 9:30 del vespre a Los Cármenes. Precisament el conjunt andalur va empatar 0 en el seu debut al camp de l'Oviedo. Tot i la victòria, el tècnic del Reial Mallorca parla de marge de millora, sentint Luis García Fernández.
Siempre hay debes, siempre hay cosas a mejorar y esa autocrítica interna nosotros la tenemos que tener muy, muy presente porque, como os dije en la presentación, lo que haces hoy dentro de un mes y medio no te sirve, entonces tenemos que seguir mejorando, sobre todo en esa primera parte que hemos atacado demasiado rápido y hemos tenido pérdidas que eran muy controlables por el talento que tenemos en los jugadores para atacar mejor y de manera más controlada y de esa manera pues poder disponer más del balón, que es lo que queremos.
I avui migdia la presidenta del govern, Marga Proens, ha rebut en audiència el representant del Reial Mallorca. El president del club, Andy Colberg, i el director de negoci, Alfonso Díaz, havien sol·licitat aquesta reunió en una temporada en què els vermells afronten el repte de retornar a primera. Ha coincidit en l'estrena en victòria davant el Valladolid. El representant del club ha parlat amb la presidenta del nou projecte a segona divisió i de continuar creixent el futbol femení. Sentim Alfonso Díaz.
Le hemos contado, ¿no?, la situación actual, que está claro que hemos descendido, pero que el proyecto sigue completamente con su rumbo, con una solidez total y con un apoyo completo y a largo plazo de la propiedad. Hemos hablado mucho del proyecto de fútbol femenino, en el cual está también muy interesada. Seguramente venga a conocer al equipo femenino, que esta temporada serán dos. Vamos creciendo cada temporada, iremos aumentando el número de equipos, que es un proyecto para nosotros con mucha relevancia y mucha importancia.
A banda del Mallorca, ahir la primera jornada va deixar aquests altres resultats. Eibar 1, Tenerife 3, Burgos 3, Córdoba 2. Precisament en aquest partit, el Vini Salamé, que jugarà amb el Burgos, Javi Llebrés, va marcar el segon gol. Girona 1, Leganés 1 i Las Palmas 2, Albacete 1. Avui es tancarà la jornada amb aquests dos partits. A les 7, el Molinón, Sporting de Gijón, Sabadell. I a les 9:30 del vespre, Almeria, Eldense. L'ex-mallorquinista Samu Costa va tenir els seus primers minuts a la Lliga de l'Aràbia Saudita, debutant en gol i victòria. El migcampista portuguès va jugar gairebé mitja hora en el triomf per 3-0 de l'Al-Nasser. I a la primera divisió, victòria de l'Espanyol per 3-0 contra el Llevant i empat a dos gols ante el Racing de Santander i el Villarreal. Avui, a les 9 del vespre, a l'estadi Riazor, jugaran Deportivo Elche. El futbol del Porrera s'ha proclamat campió de la Copa Federació després d'imposar-se per 2-0 a la Societat Esportiva Eivissa a Ses Forques i es classifica així per a la fase nacional. Els gols han estat obra d'Alberto Villapalos i Alberto Sastre des del punt de penal. Sentim un dels nouvinguts a Porreres, l'ex-davanter de l'Andratx, Javi Sánchez.
Pues nada, muy bien el equipo, la verdad. Estamos en pleno pretemporada, estamos conociéndonos todavía, pero el equipo ha respondido muy bien. Estamos físicamente cogiendo el tono para llegar a temporada lo mejor posible, pero bueno, era un partido que no era un amistoso, es Copa Federación, y queríamos ganar y así hemos hecho. Bueno, ganando hoy queremos seguir avanzando rondas y hasta que donde lleguemos, pues bienvenido sea cada paso que demos.
Recordant que els equips que arriben a les semifinals disputaran la Copa del Rei contra un equip de la primera divisió. Per altra banda, la UD Eivissa va imposar per 5-0 la penya esportiva en partit de pretemporada disputat a l'estadi Palladium Can Mises. Aquestes són l'opinió del jugador de la UD Eivissa, Javi Eslava.
Bien, creo que han sido 45 minutos buenos. Creo que, sobre todo la primera parte, hemos estado muy bien con balón. I de momento contento, y a ver si podemos seguir en esta línia.
Les sensacions en aquestes setmanes de pretemporada són bones, ho diu el davanter centre de l'Audi Eivissa.
Creo que estamos en el camino para llegar de las mejores condiciones a la jornada 1 contra Antequera, creo que es el objetivo. Asimilando cada semana lo que trabajamos, lo que nos pide el míster, intentar mejorar.
Demà l'equip viatjarà cap al País Basc. Dimecres a les 10 del matí els pitius jugaran un nou amistós contra l'Arena de Getxo i dijous contra el Osasuna Promeses. En vol la mallorquina Marta Cardona del Club Nàutic de Serenal i el seu company Jordi Xamar han acabat la seva participació al Mundial amb una medalla de bronze a l'illa de Noshima, al Japó. Marta i Jordi duen dues temporades navegant junts i aconseguint dues medalles mundials. Recordem que van ser campions l'any passat a Polònia. La progressió n'és excel·lent en vista als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Aquestes han estat les declaracions de Marta Cardona fa un minuts a IB3 Ràdio.
Bé, al final un tercer lloc en el campionat del món. Estic molt contenta aquesta setmana. Ha estat una setmana amb unes condicions de vent molt canviant de nord i encara així hem pogut aconseguir un podi que s'ha de valorar. Ha estat un mundial amb molt de nivell i ara ja pensant en el futur a fer feina les coses que hem de millorar i encara a Los Angeles que queden 2 anys molta feina per davant i amb moltes ganes de seguir lluitant.
I en bàsquet, primer test oficial i primera victòria per a la selecció espanyola en vista al Mundial. Triomf ajustat davant Alemanya per 60 a 65 en un duel en què ja varen veure en acció les Balears, Alba Torrents, Elena Puello i Aina Ayuso Bagú. Sentim el seleccionador espanyol Miguel Méndez.
Con jugadores que han aparecido en un partido, jugadores que han aparecido en otro. Y, hombre, dentro de la espesura de nuestros ataques y de muy malos porcentajes en muchas jugadoras, creo que defensivamente hemos tenido mejores momentos que ayer.
En aquest partit d'ahir, Aina Ayuso va aconseguir 6 punts, Elena Puello 4 rebots i 3 assistències i Alba Torrent 2 punts. I en futbol sala, Villers-Balears-Palma Futsal afrontarà aquesta setmana el seu estatge de pretemporada a Galícia per disputar 3 partits. L'equip s'ha entrenat avui de matí al pavelló Toni Pisà de Sindioteria i demà a les 8 viatjaran per disputar el primer partit. 8:30 del vespre, xantada contra la selecció d'Indonèsia. Divendres jugaran contra l'Oparrulo i dissabte la final, o bé el partit pel tercer i quart lloc al pavelló municipal Agustí Mouris de Noia. Després d'aquest primer test, el camí del Palma Futsal continuarà a Portugal a un segon torneig, l'International Master Futsal, un del trofeu de pretemporada més prestigiosos en què s'enfrontarà de nou a l'Sporting per cobrar-se la revenja i el Benfica. Tots aquests partits les podreu veure per IB3 Televisió. Darreres passes de la pretemporada, en espera del començament de la Supercopa d'Espanya, un títol que encara no ha aconseguit i que enguany cercarà aixecar. Diego Núñez, que viu una segona etapa amb el Palma. En tenis, Jaume Munar, convocat en la selecció espanyola per l'eliminatòria contra Xile. Rafael Jodar, Daniel Mérida lideraran la nova selecció. També hi seran Martín Landaluce i Pedro Martínez, que completen la llista de David Ferrer per l'eliminatòria del 19 i 20 de setembre al Parc Nacional de Santiago. Espanya cercarà una plaça a la final 8 de Bolònia. I d'altra banda, Núria Sagristà s'ha proclamada campiona d'Espanya júnior en el campionat que s'ha disputat a Reus. La final, que es va jugar ahir, Núria va imposar a la valenciana Adriana Montlló per 6-2 i 6-4. Sentim Núria Sagristà.
Bueno, pues la verdad que el primer set está muy cómoda. Creo que las bolas nuevas me han favorecido bastante. He podido dominar bastante con la derecha. Y bueno, luego en el segundo set, como bien has dicho, he tenido algunas bolas de match point que me han ido remontando. Y bueno, creo que luego en el 5-4 he sabido manejar bastante bien y nada, muy contenta del resultado.
I acabam els esports en l'handbol Mallorca, que continua fent reforços per a la temporada 2026-2027. El darrer fitxatge és el pivot Pep Pericàs, que compta amb una trajectòria dins l'handbol mallorquí. És un jugador format a la base del Mata de Jong, que van de continuar la seva formació a l'handbol secà de la Real. Pep Pericàs ha donat una passa al capdavant en la seva carrera, on afrontarà el repte de competir a Primera Nacional.
Gràcies, Toni Fuster. Fins aquí la informació esportiva. Són les 2:44. Fem una pausa i seguim.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
Tentol!
Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Josep, com Hola. Estàs?
Molt malament, fa molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, no, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
No ho sé jo.
Però,
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances? Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Seguim pendents un dia més de la crisi migratòria a Ceuta. Avui el cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presidit una reunió telemàtica de coordinació amb 7 dels seus ministres per analitzar les actuacions que s'estan duent a terme a la ciutat autònoma. El govern estatal ha anunciat que habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Elma Saiz, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Saiz ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente primordial la colaboración de todas las administraciones. Y en ese sentido, les anuncio que en el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario.
Saiz apunta que l'executiu aposta per una política migratòria regular, ordenada i segura.
El president de Ceuta, per part seva, Juan José Jesús Vives, ha carregat contra el govern estatal per inacció, diu, davant aquesta crisi migratòria que pateix la ciutat autònoma. Vives reclama que es torni a la normalitat en un termini de 30 dies.
L'única forma perquè això passi, considera, és que es retornin totes les persones migrants al Marroc. Vives assegura que es desconeix realment quantes persones romanen encara a Ceuta, adverteix que la ciutat autònoma es troba en perill i obre la porta a recórrer la justícia.
Y hay un poder judicial que actúa de manera independiente, pero que también es poder del Estado. Y yo tengo la intención de transmitir la situación, simplemente para que la conozcan, a la presidenta del Tribunal Supremo, si me quiere recibir, y al presidente del Tribunal Constitucional, si me quiere recibir. Simplemente para decir, oiga, Ceuta está en peligro.
Vives també ha acusat al govern central de maquillar la realitat a Ceuta després que a principis de mes l'executiu afirmés que s'havia recuperat la normalitat. Unes crítiques a les quals ha respost la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha defensat l'actuació de l'executiu i ha emplaçat el govern saudí a habilitar espais per acollir les persones migrants, tal com va fer, recorda, l'any 2021. García assegura que és urgent donar aixopluc a les persones migrants que continuen a la ciutat autònoma per tal de garantir la salubritat i evitar brots. Ho ha dit en una entrevista a Televisió Espanyola.
La mayor urgencia ahora mismo en términos de salud es esta, albergar a la gente, que la gente tenga techo y que podamos nosotros pues no solamente darles condiciones de salubridad, sino además poder hacer esas investigaciones epidemiológicas que son fundamentales para que no tengamos en un futuro y podamos prevenir cualquier tipo de brote epidémico o cualquier tipo de brote infeccioso, ¿no?
I el Partit Popular reclama a la ministra de Sanitat que comparegui al Congrés per donar explicacions i carrega també contra la gestió de l'executiu. És Cuca Gamarra.
Basta ya de ningunear a Ceuta por parte del Gobierno de España. Que basta ya de seguir de vacaciones con una agenda simple y llanamente de visitas ministeriales donde se pone una buena cara, donde no se atiende a nadie y no se da ninguna respuesta ni ninguna solución.
Més qüestions. A Isla Cristina, Huelves investiga l'assassinat a tirs de tres dones, una de les quals embarassada. També ha mort la seva mare d'uns 60 anys i una adolescent de 16.
Han estat tirotejades en ple carrer per dos encaputxats que varen aconseguir fugir. El succés va tenir lloc a nit passada. També en va resultar ferit greu un home que es trobava al lloc durant els fets. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de la investigació, encara que tot apunta presumptament a una revenja entre famílies per al narcotràfic a la zona.
I segueixen actius alguns dels incendis més greus de l'estiu a la península i s'ha cobrat la primera víctima. L'incendi de les penyes de Riglos, a Osca, on ahir va morir un bomber de la UME, en tombar el seu camió, que ja ha cremat més de 100.000 hectàrees.
Les pluges de les darreres hores han facilitat els treballs d'extinció i l'evolució és favorable. Tot i això, continuen tallades 10 carreteres i 19 poblacions estan desallotjades amb més de 1.000 veïns sense poder tornar als seus habitatges. A Huelva s'ha aconseguit estabilitzar el foc de niebla i els evacuats han pogut tornar a les seves llars.
Són les 2:50 minuts. Una trentena de nins i nines sarauís del programa Vacances en Pau han gaudit avui d'una jornada molt especial amb les seves famílies d'acollida a Mallorca. Els petits han visitat a Marineland, on han pogut observar de prop la fauna marina just 15 dies abans de tornar als campaments de Tindouf a Algèria. L'Associació d'Amics del Poble Sarauí ha fet una crida als residents de les Balears per acollir més infants durant l'estiu i arribar als 200 d'abans de la pandèmia.
Una xifra que ha anat davallant amb els anys fins a arribar als 36 d'enguany a totes les illes, 28 d'ells a Mallorca. La presidenta de l'associació, Catalina Rosselló, s'ha mostrat preocupada per aquest fet, però ha agraït a les famílies acollidores la seva col·laboració amb aquesta iniciativa solidària.
Ara ja van coneguent, perquè n'hi ha que tenen televisió, i van coneguent els animals, imatges, però veure'ls, el natural, és una cosa que no oblidaran mai, perquè segurament no el tornaran a veure. Els campaments l'únic que hi ha és arena i calor.
L'experiència dura 2 mesos, juliol i agost, però com explica aquesta mare d'acollida, crea un vincle per sempre.
Sí, i dura per sempre, perquè nosaltres ja hem tingut l'experiència de tenir un altre nen i encara mantenim cada 15 dies, més o menys, xerram. Rosa, és molt especial perquè tu encara continues sent la mare d'aquí. I quan me crida me diu mamà i papà.
Il·lusionats i contents, els infants sarauïs han arribat avui matí amb molta energia per viure una experiència única. I tot i l'emoció per veure els dofins, els lleons marins i els flamencs, la majoria han coincidit, com calia esperar, que de les seves vacances a Mallorca el que més els agrada és estar en remull.
La piscina, playa i totes, jugamos con niñas sahraui, esto, todos.
La playa, la piscina... La família, comer, a jugar.
Aquí vamos a la playa, el campus, a comer comida nostra en Sahara. Y también pescar, y vamos en el barco.
El programa Vacances en Pau ha arribat enguany a la seva 39a edició a les Illes.
Gràcies, Laura Marcos. I avui, en temps de cultura, també volen parlar de la lectura a l'estiu.
Per acabar amb totes les pàgines en blanc, encara que els errors t'han ensenyat...
Sona Pàgines en Blanc amb una mica de sort, perquè en aquest estiu calorós i de calitja no tothom té la possibilitat d'anar de vacances. Molta de gent les passa a casa seva o fent feina, però un estiu a casa pot ser també una pàgina en blanc, una oportunitat única per començar i acabar aquell llibre que tenim al comodí o a la prestatgeria, però també a les biblioteques, que són segurament dels millors refugis climàtics. Han parlat amb alguns autors per demanar-lo. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Un llibre i un lloc on llegir-lo.
Sí, perquè potser a vegades llegir fa peresa, però un llibre cap a qualsevol senalla i ens farà fer segur, si no un viatge amb la ment, un viatge al nostre propi interior. Des de novel·les actuals a grans clàssics, des de biblioteques a racons de ciutat, un grapat de bons escriptors vos conviden a volar per les lletres i les pàgines. Jaume Oliver ha escrit diverses distopies sobre Palma. La primera, Crònica desordenada de Ciutat Antiga, és del 2019 i ara amb la segona, el 2025, va guanyar el Premi Ciutat de Palma. Es diu Un dia assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro. I clar, el que ens recomana va per aquest camí.
Se diu Por último el corazón, que és una espècie de distopia de les seves en què una parella ha de viure un mes a una ciutat residencial i un altre mes tancats a una presó, i aquesta és la manera que s'inventen a Margaret Atwood, que a mi m'encanta, per mantenir, diguéssim, el que és la classe mitjana.
I si heu llegit el primer dels seus llibres, tindreu clar on ens enviarà a llegir. I si no ho heu fet, preneu nota.
Poques bandes millors que una biblioteca. A mi m'agrada molt anar a la Biblioteca de la Misericòrdia per llegir, per estar frescats. Vinga, bon estiu a tothom.
I de ben segur que aquesta biblioteca, aquest racó, ha aparegut en algun dels llibres de la saga dels Duendes de Ciutat, de Josep Maria Aguiló. I ell és més de clàssics. Recomana per a ell i per a tothom
que ja fa més de 50 anys que ho intents fer, jo crec que des que vaig aprendre a llegir, és Don Quijote de la Mancha.
Lectures de sempre per a llocs de sempre, des d'abans de tenir refugis climàtics.
Qualsevol lloc de vora la mà, sobre baixa, ja quan no fa tanta calor.
Mirando al mar soñé.
Mirant cap a la mà es poden llegir clàssics i resseguir també la història. Manu Aguilera és historiador i guanyador del Premi Mallorca d'Assaig.
Una isla brutalizada, la guerra civil en la Mallorca de 1936. L'autor és Joan Maria Tomàs, que és catedràtic d'Història Contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. Ell és mallorquí i ell conta la història dels seus pares, bueno, de la seva família, a la Mallorca de la Guerra Civil.
Les biblioteques, la mà, cercam algun lloc més amagat per donar-vos algun consell un poc especial. I per això el millor és demanar-li al cronista de la ciutat de Palma, ell és Tomeu Bastard, que acaba de publicar una autèntica enciclopèdia que es diu Història de la ciutat de Palma. Escolteu quins racons ens proposa.
Així públics, m'agrada molt la Sort del Bisbe, que tanca molt prest, però també s'obri molt prest. I de matí ara s'estima fresqueta, s'ha llegit molt bé. I un altre lloc, que és un refugi climàtic, és una de les biblioteques més guapes de Mallorca, que és la Biblioteca del Parlament, antiga biblioteca del Círculo Mallorquí.
I quan li demanam per una lectura, aposta també per un clàssic.
L'Odissea de Homero, en la versió castellana de Gredos, la traducció de José Manuel Pavón, que crec que és de les millors traduccions en el castellà. I també és molt recomanable l'edició catalana de l'Odissea de Homer, d'en Carles Riba, que és un monument a la traducció d'aquest clàssic.
Recordem també que Bernat Metge acaba de publicar una nova traducció a càrrec de Pau Sabater. En fi, sí, ja sabem que poden anar a veure també l'Odissea al cinema de la mà de Christopher Nolan, però quan acabi, unes hores després, estarem al mateix punt. En canvi, amb un bon llibre, un lloc fresc, ens donarà, a més de cultura, hores i hores de benestar, sobretot emocional.
Dream the sweetest dream, swing from star to star.
La vàrem poder veure a Herois, a Nashville i a Scream. Parlem de l'actriu i també cantant, l'escoltant de fons a la banda sonora de Nashville, Hayden Panettiere, que ha mort aquesta matinada als 36 anys. Ara s'investiguen les causes de la mort.
L'artista havia començat la carrera professional quan era una nina. Els seus pares la varen introduir a la indústria, de la qual, per cert, han denunciat la pederàstia fa ben poc, i ho feren quan encara no havia fet ni un any. Quan en tenia 4 ja actuava en telenovel·les. Però va ser a Herois, la ficció sobre superherois que vivien vides normals, la que va catapultar a la fama mundial amb el seu personatge d'animadora d'institut. Les 7 temporades de Nashville, que mostrava les dificultats d'un cantant de country a la cel·la de la ciutat de Tennessee, va aconseguir-li 2 nominacions als Globus d'Or. Mare d'una nina de 12 anys n'hagués fet 37 divendres. La mort del seu germà, Jensen, que també era actor el 2023, amb tan sols 28 anys i a causa d'una aturada cardíaca, va afectar-la profundament. Va participar també en el 6è lliurament de la saga Scream, i tot i que ara mateix la seva carrera professional no passava per un moment àlgid, després d'haver trencat amb una parella que abusava d'ella i publicar les seves memòries, afirmava estar centrada i feliç.
I ara és el moment de fer un cop d'ull a les propostes culturals d'aquesta setmana. Una setmana marcada per concerts per a tots els gustos, pop, pop rock, folk o house.
I és que com cada dilluns des del mes de juny ençà hi haurà el DJ David Guetta a l'Ushuaia, Eivissa. Això avui, però demà canvi de registre.
Els dies més llargs, el sol de l'hivern.
Marcel Cranc Ensemble i el cor de dones de la UIB actuen a les 9 del vespre a les nits de Bellver. L'artista expandeix el seu format habitual de veu, piano i electrònica per incorporar un conjunt instrumental. Compta amb clarinets, saxo, trompa, trombó i contrabaix, una instrumentació orientada a crear paisatges sonors i noves textures. L'espectacle sumarà més la intervenció del cor de dones de la Universitat de les Illes Balears.
Són les 3, moment per repassar alguns titulars d'aquesta jornada, d'aquest dilluns, de 7 d'agost, que passen per la desigualtat a les excedències per la cura de familiars. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Podríem dir que la corresponsabilitat no existeix. Són les dones. 8 de cada 10 excedències que es demanen a les Balears per cura de familiars són per part de dones, segons les darreres dades disponibles de la Seguretat Social. La responsable d'Acció Sindical i dona del sindicat Comissions Obreres, Cati Ginart, diu que el problema no és només que cobrin manco durant la seva vida laboral.
I les dones surten perjudicades davant d'aquestes situacions, perquè no només és el que passa avui, sinó en sotens, quan aquestes dones tornen majors, a l'hora de jubilar-se, se troben en la conseqüència de les seves pensions, d'aquestes llagunes que han tingut pues, en jornades parcials o en excedències.
Estables dins la gravetat en les dues criatures que s'han ofegat avui de matí.
La nina francesa de 2 anys que s'ha ofegat a la piscina d'un hotel de Cal de Tarida roman ingressada a Can Misses. Està conscient i quedarà en observació al manco unes hores més. També roman ingressat en aquest cas a Son Espases, el nin britànic de 4 anys que ha hagut de ser rescatat a la piscina del Club Nàutic del Port de Pollença.
La calor extrema d'aquest estiu obliga a avançar la brama a les Illes Balears.
Amb tot, el sector preveu una collita excel·lent de qualitat. Els cellers de l'indicació Vi de la Terra de Mallorca ja han recollit més d'un 1,5 milió de quilos de raïm gràcies a la bona resistència de les varietats autòctones.
Mentrestant, el govern demana moderar el consum d'aigua després que les reserves hídriques de les Balears hagin davallat 6 punts durant el juliol.
Amb aquests descens, els aqüífers se situen al 39% de la seva capacitat, amb el Pla i el Mitjón de Mallorca com a les zones que estan més afectades a hores d'ara per la sequera.
De fet, la situació de reserves hídriques a Menorca és la pitjor de les illes amb un 34%. Ja són 6 els ajuntaments que han dictat bans amb mesures restrictives de consum. El darrer ha estat Ciutadella.
Ha publicat avui un ban en les mesures que són d'obligat compliment, entre elles la prohibició de regar jardins entre les 8 del matí i les 8 del vespre, el funcionament de fonts ornamentals només amb circuit tancat o l'obligació de rebaixar les extraccions dels pous un 10%. Es Castell, Sant Lluís, Aló, Es Mercadal i Mó ja aplicaven mesures restrictives per el pla de prealerta a l'illa.
Precisament, el malbratament d'aigua està darrere la polèmica per una exclusiva festa a Sant Antoni de Portmany.
Es tracta d'una festa de temàtica egípcia que l'Ajuntament va autoritzar un espai públic natural, la Pedrera de Can Coix. L'oposició denuncia el perill d'incendi i el malbaratament d'aigua en una festa només per 300 convidats en què hi havia fins i tot un llac artificial que l'Ajuntament diu que no estava al projecte i mirarà si es pot sancionar encara que ho dubta. El Batle ho dona per bo, per la taxa, sinó pels 50.000 euros de donatiu que el consistori va negociar amb els promotors.
I el govern estatal habilitarà 1.500 noves places d'atenció humanitària per atendre les persones migrants que encara continuen a Ceuta.
Un anunci que ha fet la ministra de Migracions i portaveu del govern, Emma Saiz, després de reunir-se amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. Saiz ha assegurat que continuen treballant per posar a l'abast més espais d'acollida i que la col·laboració entre institucions és fonamental.
Seguimos trabajando para la mejora y ampliación de los espacios de acogida, donde es absolutamente...